La una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Momenti della canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de San Remo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti della canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'Obra Social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del camp a taula. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jordi Ciuraneta, acaba de visitar la República Popular de la Xina amb l'objectiu de donar suport als sectors porcí, boví de carn, cítric i pesquer en els seus projectes exportadors a aquest país. A Del camp a taula hem parlat reiteradament de la importància de l'exportació per als nostres productors, d'obrir nous mercats i de mantenir-los. Penetrar i ser presents al principal mercat agroalimentari, com és el xinès, ha de ser una prioritat. Malgrat tot, durant la seva presència a la Xina, el conseller es va queixar de l'obstaculització per part de l'Estat a la internacionalització de les empreses catalanes, després de la suspensió de la reunió que la delegació catalana havia de mantenir amb organismes que certifiquen i homologuen les empreses que volen exportar a la Xina. Entenem que el procés català està portant a una presa de decisions i a un posicionament per en dues parts que no porten lloc. Al final, a qui perjudiquen aquestes decisions unilaterals és els més dèbils de la cadena, però cada vegada són qui està realitzant una tasca important per a no estancar-se i obrir nous mercats. Per tot això, des del camp a taula, creiem que cal prendre mesures que tinguin solament en compte la vessant econòmica i no la política, i recolzar les empreses agroalimentàries catalanes, que són el nostre present, però també el nostre futur.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció de l'entrevista parlarem avui de la xarxa Productes de la Terra i ho farem amb Gemma Cortada, cap de la subsecció de sectors productius de l'àrea de desenvolupament econòmic local de la Diputació de Barcelona, que coordina la xarxa Productes de la Terra. Bon dia, senyora Cortada, i gràcies per haver vingut fins als nostres estudis.
Bon dia i gràcies en nom de la xarxa Productes de la Terra per haver-nos convidat en aquesta entrevista.
Coincideix un dia que estic sense veu, com molta gent a Catalunya, que està patint els constipats i d'això, o sigui, farem el que puguem.
Sí, tant i tant.
La Diputació de Barcelona, i en concret la seva successió, s'encarrega d'impulsar i coordinar la xarxa Productes de la Terra. Quan es va constituir aquesta xarxa, qui la integra i en què consisteix la seva tasca?
La xarxa formalment es va constituir el 2010, tot i que ja veníem d'uns anys de treball previ amb els territoris. La impulsa la Diputació de Barcelona i participen totes les comarques de la demarcació, amb l'excepció del barcelonès, i amb l'afegit d'un territori que no és comarca, que és el lluçanès, però que es podria, doncs, en algun sentit, equiparar. Com a membres formals de la xarxa, a més de la Diputació, hi ha els consells comarcals de l'Alt Penedès, de l'Anoia, del Bages, del Baix Llobregat, del Maresme, de l'Osona i del Vallès Oriental. Del Berguedà i del Garraf són agències de desenvolupament, del Lluçanès és un consorci, del Moianès també, perquè el Consell Comarcal encara no està funcionant, i finalment del Vallès Occidental és el Consorci de Turisme.
Per tant, la seva tasca és més coordinadora, no?
De tot, sí, de impulsora, coordinadora, i també fem alguns projectes, algunes activitats directament nosaltres, després ja ho explicaré. La finalitat que té la xarxa, que és molt clara i des dels inicis, és enfortir les empreses que produeixen productes alimentaris locals i de qualitat.
Uh-huh. El contacte amb els consells comarcals i consorcis és permanent, suposo. Quina informació s'intercanvien?
A veure, és un contacte permanent, evidentment. Tenim un sistema molt integrat a través i estructurat a través d'un pla estratègic a 5 anys. Precisament ara estem fent el nou període. Aleshores, aquests membres, per part de Diputació, reben assessorament tècnic i suport econòmic estable i, bueno, cada any els hi donem uns ajuts econòmics perquè ells puguin desplegar els plans locals. A part de les reunions formals, de treball i òrgans de direcció, tenim un contacte permanent perquè, a més, la Diputació destina un nombre de tècnics important a donar suport a aquests membres. Mm.
La xarxa agrupa més d'un miler d'empreses que produeixen i elaboren productes alimentaris i de qualitat de la demarcació de Barcelona. Quins requisits han de complir aquestes empreses i què han de fer per formar-ne part?
Aquestes empreses, en primer lloc, han de ser, òbviament, legalment constituïdes, han de produir en algun dels territoris membres de la xarxa i... Nosaltres, bueno, el nom ja indica produir productes alimentaris locals i de qualitat. Què vol dir això? Doncs que hi ha un component molt important d'arrelament territorial i un altre de la qualitat del producte. Aquesta qualitat està reconeguda en molts casos per certificacions, l'ecològica, les denominacions d'origen, les IGPs, etc., o per altres reconeixements que dona el propi consumidor. I l'arrelament territorial, doncs, ve donat per l'ús d'una matèria prima principalment de proximitat i també respectant maneres de fer tradicionals, tot i que incorporen les innovacions pròpies dels nostres temps. Mm-hmm.
Per tant, des de la Diputació es dona suport a tota aquesta... O sigui, la Diputació ja té aquesta tasca d'ajudar la gent de proximitat del territori local, no? A l'ens local, per entendre'ns. I és una manera també de potenciar, tot i que hi ha aquesta interrelació amb tots aquests consells comarcals que hem dit abans, per ajudar els productors de locals, per entendre'ns. No? És un ajut, no? Un impuls que es dona.
Clar, a veure, nosaltres des del principi aquest sector es va considerar prioritari perquè és un sector que té, a part de que hi ha tendència, tot el tema de consum de proximitat, qualitat, etc., també són empreses que en els territoris on treballen tenen un gran impacte. Pels llocs de treball que creen directament, però també per les interrelacions que generen amb altres sectors, com pot ser el comerç o el turisme. Tot el tema del turisme gastronòmic cada vegada pren més volada i aquestes empreses són un actor clau per poder fer una cadena completa d'oferta a aquell visitant exigent que busca diferència, que busca qualitat i que busca singularitat territorial també en el que menja.
Mm. Bueno, a més, està molt de moda ara el tema quilòmetre zero. Es parla molt del quilòmetre zero. Abans, inclús, quan tu miraves per internet, buscaves quilòmetre zero, et sortia el dels cotxes. Ara ja et surt,
sí,
ara ja et surt lo de menjar.
Sí, sí,
vull
sí.
dir que ha anat algú canviant, no?
Sí, a veure, el consumidor, doncs, evidentment que hi ha un consumidor que, per les raons que sigui, es mou principalment per preu, però també hi ha un segment de consumidor cada vegada més educat, més exigent, que valora aquesta qualitat entesa també com una proximitat en el lloc on viu. Bueno, tot aquest tema de la crisi també ens ha fet recuperar el fet de dir, bueno, jo prefereixo consumir un producte de qualitat i que a més l'està produint el meu veí, per tant, li dono amb ell... diguéssim, sortida a la seva feina, valoro la seva feina, i a part també és com un distintiu més, l'alimentació també és un factor diferenciador d'aquell territori. No només el patrimoni més cultural, de museus, de paisatge, l'alimentació també compta.
Ara parlàvem d'aquest miler d'empreses i m'acaba de portar la guia nova que acaben d'editar, i realment es veu la varietat i diversitat que hi ha d'aquests productors, no?
Sí, sí, a nivell sectorial doncs, es cobreixen tots els sectors i després la gamma, diguéssim, de productes que hi ha és amplíssima.
D'aquestes empreses, si volen formar part de la xarxa, on s'han d'adreçar?
Val. A veure, aquestes empreses s'haurien d'adreçar al membre local que he esmentat abans, que ho he fet molt ràpid. De totes maneres, nosaltres tenim una comunitat virtual, perquè encara no tenim web, on poden trobar l'enllaç amb aquestes entitats. La comunitat virtual es diu productesdelaterra.diva.cat. I si no, que ens enviïn un correu electrònic a la coordinació de la xarxa i els hi indicarem concretament la persona amb qui haurien de parlar del seu territori de referència al correu electrònic productesdelaterra@diva.cat.
Això és el procediment que haurien de fer, si no, al seu Consell Comarcal...
Sí,
això...
o Agència de Desenvolupament de Referència o Consorci en el cas del Moianès i del Lluçanès.
Perquè quins avantatges tenen aquestes empreses que estan a la xarxa i quins serveis els ofereixen?
A veure, un avantatge molt gran és formar part d'una xarxa de més d'un miler d'empreses que tenen uns objectius comuns i on es poden generar moltes possibilitats de cooperació. Amb les activitats que nosaltres ja generem, fomentem aquesta interrelació i aquesta sinergia. També nosaltres oferim molts serveis en aquestes empreses a través principalment dels ens locals, com són accions de formació i d'assessorament molt específiques en temes de gestió empresarial, d'innovació productiva, salut i seguretat, comercialització. També tot el tema de promoció. Cada ens local edita catàlegs, online o en paper, calendaris i altres tipus de materials promocionals on aquestes empreses vinculades al producte poden aparèixer. Normalment tot això és gratuït per elles. També es participa en... Bueno, els ens locals participen en totes les fires locals i comarcals d'interès i, a part, nosaltres com a coordinació de la xarxa participem en fires d'abast més ampli, com pot ser el Fòrum Gastronòmic, alimentària, organitzem networkings amb moltes empreses on els posem en contacte amb els seus compradors potencials perquè puguin ajudar-los a vendre, i aquest directori que s'ha anomenat on apareixen pràcticament la totalitat de les empreses classificades de manera que un potencial comprador, ja sigui distribuïdor, botiga, hotel rural, restaurant, etc., pugui trobar fàcilment aquell producte especial que està buscant.
Parlàvem abans de lo dels productes singulars. Fem una petita pausa i parlem dels productes singulars.
Molt bé, moltes gràcies.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb Gemma Cortada sobre la xarxa de productes de la terra de la Diputació de Barcelona. I ara volia comentar, bueno, havíem parlat d'aquests productes singulars. Primer, quins són els productes que més es poden trobar aquí a la xarxa i després que ens parli d'aquests singulars que precisament tenen una singularitat.
Val, molt bé. Bé, la varietat de productes que fan aquestes empreses, tenint en compte que són 1.000 empreses i que fan uns productes molt elaboren o produeixen productes molt especials, doncs és amplíssima. Aleshores, nosaltres el que sí que vam fer, un esforç, ja fa 2 anys, d'identificar aquells productes que anomenem singulars, que són productes que estan lligats a una tipicitat, a una singularitat i que són identificatius del lloc on es produeixen. D'aquests en vam identificar 55. Bueno. Hi ha alguns que són molt coneguts per la majoria de públic, com poden ser la llangonissa de Vic, la mongeta del Ganxet, la maduixa del Maresme, el gall del Penedès o la carxofa del Prat, per citar aquests més coneguts. Però també hi ha altres productes que són molt especials, que potser són varietats que es produeixen molt poc, però que s'estan recuperant. Ara s'està tornant a buscar aquell producte diferent. Mm. Llavors, moltes vegades, per rendiment econòmic, hi havia varietats, sobretot estem parlant d'horta o de ramaderia, que s'havien deixat de fer i que ara s'estan recuperant. Per exemple, el pèsol negre del Berguedà, els espigalls del Garraf, la col del Moianès o el cigronet de l'Anoia. Mm-hmm. Llavors, total són 55, més, a part, hi ha 164 especialitats. Aquí hi ha molt producte, sobretot de pastisseria o de forns, que són, no podem dir que són tan singulars que els coneix tothom, però sí que són molt originals, creacions originals d'aquell establiment. I a més, després, doncs, bueno, podem dir que hi ha més de 2.000 productes diferents que s'ofereixen, principalment a nivell de quantitats, podríem dir que la horta i la fruita i després les carns seria els més nombrosos, seguits de les begudes.
Quan esmentava aquests singulars, petitets i aquests nous, jo, per exemple, he tastat farà 2-3 anys el cigronet de l'Anoia.
Sí, que és molt bo.
I són produccions molt petites.
Molt petites.
Però molt petites. I gairebé és una recuperació, inclús de trobar les llavors que teníem per allà perdudes.
Sí.
Vull dir que hi ha una feina al darrere.
Hi ha una feina molt important. De vegades gent que ho fa amb voluntarisme, pagesos o persones que estimen doncs, la terra i els productes, que van buscant aquestes llavors, a vegades amb pagesos ja grans, que si no es preserva això, doncs es perdran, i tornant a fer l'esforç de conrear-les, de fer proves, perquè, clar, està bé que siguin varietats locals, però han de ser amb una qualitat que després el consumidor pugui apreciar.
Sí, perquè, a més, aquesta que deia està lligada molt a la gastronomia. O sigui, jo vaig provar-ho amb un restaurant, per exemple, de la zona. O sigui, que és un lligam que hi ha, això que parlàvem abans, amb la restauració, amb la gastronomia, no?
Sí,
aquests productes.
No, i el tema del cigronet, doncs, és un producte de molta qualitat i, per exemple, té el problema de que no hi ha gaires envasadors, perquè la llegum també està bé per comercialitzar-la, que es pugui coure i envasar. I tenen aquesta problemàtica i per això no surt gaire del territori.
Tornant a la xarxa, es fan accions formatives i de divulgació?
Sí, això és una de les principals activitats, la formació. Pensem que són empreses molt petites, el 70% tenen 10 a 5 treballadors, per tant, la persona propietària doncs, és també la que fa tots els papers de l'empresa i moltes vegades necessita doncs, aquest suport, aquesta formació, sobretot amb temes a vegades de gestió empresarial que no domina, perquè són empreses doncs, molt volcades a la producció. I també amb altres aspectes, per exemple, tot el tema de la innovació, nosaltres hi donem molta importància, perquè tot i que hi ha una tradició que s'ha de respectar, també s'ha d'aprofitar, no?, la innovació que permet, doncs, potser millorar la conservació o presentació dels productes, o fer creacions noves a partir de receptes tradicionals. Aleshores, nosaltres en l'últim període de 5 anys, doncs han passat per la formació més de 2.200 empreses. Què vol dir? Que si en tenim 1.000 i escaig, una mitjana de... O sigui, de mitjana cada empresa ha rebut 2 formacions. Mm. Això de mitjana, però en realitat hi ha empreses que són molt actives, molt receptives i reben molta formació i altres que participen menys. Mm-hmm. I en temes de divulgació, doncs, tot el tema de promoció a través de tot aquest material promocional, doncs, s'ha fet molt esforç i crec que n'hem de fer encara molt més.
I a part, també, se'ls facilita assessorament i la sol·licitud i gestió de subvencions,
sí,
sembla, no?
Sí, el tema de les subvencions...
Perquè això és complex.
Sí, aquí hi ha el problema. Les subvencions són... La normativa normalment és complicada i farragosa, i més per a aquests petits productors. Des dels ens locals se'ls ofereix informació i assessorament en les sol·licituds. Creiem que aquest tema hem de formar-nos també més nosaltres com a tècnics per poder donar un bon servei a les empreses en aquest àmbit.
Uh-huh. I la presència a fires, per donar-se a conèixer, també hi ha presència? Vull dir, activeu el tema aquest de... perquè puguin estar presents a les fires?
A veure, el tema de les fires el tenim, és potser el que es domina més, perquè tradicionalment hi ha moltes d'aquestes empreses que la seva via de comercialització en molts casos ja eren les fires locals. Llavors, tots els ens locals estan presents en les principals fires de la seva zona d'influència. No sé, per citar-ne algunes, doncs la Fira del Tomàquet del Vallès Oriental, la del Bolet al Berguedà, els mercats de pagès que organitza el Parc Agrari del Baix Llobregat o la Fira Modernista de Terrassa, etc. Però també nosaltres creiem que hem d'anar a fires més professionals o d'un abast més ampli. Aleshores, per exemple, el tema del Fòrum Gastronòmic, hi hem estat presents l'any passat a Barcelona amb un estand amb 24 empreses. També Mercat de Mercats cada any s'hi està present. I també el Berguedà, tradicionalment, doncs, està present a la Fira Alimentària. Mm-hmm. Per tant, l'any que ve també serà.
Mm-hmm. Una de les coses que fan és impulsar processos de constitució d'associacions i foment de projectes de cooperació entre empreses. Estan donant resultats i sembla això, no?, que si és bonit, ja que estem parlant de petites empreses, potser s'és més fort, no?
Sí, aquest tema des del principi que es va impulsar perquè es veia molt important. Llavors, a banda de projectes de cooperació més informals que es venen donant, perquè a més ja hi ha unes xarxes locals on aquests productors es troben, gràcies també moltes vegades a la dinamització dels ens locals, també s'ha impulsat i s'ha fet un esforç molt important perquè es creïn associacions en cada territori, associacions d'empreses, perquè tinguin una veu més forta de cara a interlocutar amb les diferents administracions o per fer accions de promoció conjuntes. Pensem que precisament els empreses de petita dimensió necessiten aquesta agrupació pels molts temes. Aleshores, a través de la xarxa s'han creat, o en gran part gràcies a ella, 10 associacions. Tots els territoris estarien coberts, excepte en aquests moments Anoia i Maresme, que bueno, també ho estan intentant. I aquestes associacions, el que ara tenim com a repte és apoderar-les, fer-les més fortes en quant a que guanyin nombre d'associats perquè siguin més representatives. I la xarxa està compromesa amb això, també.
Ja estem acabant. Pel que fa a la comercialització dels productes de la terra, quins canals s'utilitzen? I creu que és un camp a millorar? Perquè no solament aquí aquesta xarxa, sinó que quan parles amb productors és el que produint saben molt, però el tema de comercialització és una mancança.
Sí, aviam, la comercialització, evidentment, sempre és un tema a millorar. De fet, la major part de les empreses de la xarxa manifesten que volen ampliar la seva comercialització, donada la seva naturalesa, en general, que són molt petites, doncs la majoria comercialitzen a l'àmbit local. El 70% de les empreses comercialitzen el 81% de la seva producció en el circuit curt. Circuit curt vol dir venda directa, ells venen directament al consumidor, o bé un intermediari com a màxim. Dintre del circuit curt, la majoria, més de la meitat, venen en venda directa, que vol dir a la seva pròpia explotació o directament a les fires, o mercats o a restaurants. Quan es ven a més d'un intermediari, que és la venda que trobem més habitual en empreses més grans, tipus d'indústria agroalimentària, doncs en aquest cas principalment es ven a botigues i en segon lloc agrobotigues i tercer lloc supermercats i finalment les parades de mercat municipal, que també seria un tema a millorar. Sí, però vull dir que precisament no estan molt ben situats en aquests moments. Aleshores, també és un tema clarament a millorar. S'està treballant molt últimament des de la xarxa, tant des dels ens locals com també des de la gerència de turisme, per el treball amb els restaurants, com un canal molt important de comercialització, no només de comercialització directa, sinó de promoció del producte, ja que els restaurants poden ser ambaixadors d'aquests productes. Els posa en valor, clarament, sí, sí.
I ja estaria alguna cosa més?
Sí, algun camp a millorar, sí, sí. Sí, totalment. Hi ha un tema que cada vegada pren més força amb tots els sectors econòmics, però amb aquest també, que és el tema de comercialització online. Mm-hmm. Val? Promoció i comercialització online i tot el tema de xarxes socials, nosaltres amb aquí fem molta formació per les empreses. Després, un altre repte és el comerç urbà. Ja que és més fàcil, a vegades, trobar aquests productes a fires, en canvi vas a una botiga una botiga de...
Sí, del barri.
Sí, normal. I no es troba. Sobretot si estem parlant del gran mercat que és la ciutat de Barcelona, que és un repte pendent. Aquests productes es troben sobretot en el seu àmbit d'influència, però rarament anirem a una botiga del nostre barri d'un cert nivell de qualitat, esclar, i a vegades trobem productes de fora, importats, i no trobem productes de molta qualitat que s'estan produint Margalà, aquí molt Bages, a prop. Ni... Sí. I després el tema de l'exportació, també considerem que per un nombre d'empreses que tenen unes característiques de dimensió i de potencialitat determinades, també s'ha de millorar. De moment, només el 10% de les empreses de la xarxa estan exportant, tot i que és una xifra creixent.
Doncs agraïm a Gemma Cortada que ens hagi parlat de la xarxa de productes de la terra de la Diputació de Barcelona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la Taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge. La Taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 de la nit i 7:15 de la tarda a Ràdio Estel. Arriba el disc debut de setembre, Les Hores Perdudes, una reflexió sobre el temps del quartet rock liderat per Juanjo Rubio i Jordi Revilla.
Julieta, cent planetes juguen els teus dits, dreceres, complen els carrers d'estrelles.
Les Hores Perdudes, el disc debut de setembre, ja a la venda, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
De vespre,
quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la Carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Del Camp a Taula. L'actualitat.
Unió de Pagesos i les associacions d'apicultors de Catalunya han insistit aquesta setmana en una reunió mantinguda amb en Francesc Vendrell, director de Consum i Territori del Síndic de Greuges, en la necessitat de trobar una solució urgent davant els greus danys que causa l'albellerol, un ocell protegit a les explotacions apícoles. El sindicat i les associacions, que ja es van reunir amb aquest representant del síndic el març passat, també han reclamat que s'articulin compensacions per aquests anys. El representant del síndic de Greuges s'ha compromès a traslladar a les administracions les demandes del sector. L'albellerol és un ocell migratori i colorit que s'alimenta d'insectes voladors, encara que la seva preferència alimentària són les abelles, que constitueixen entre el 60 i el 70% de la seva dieta. El seu efecte depredador sobre les abelles pot suposar pels productors una pèrdua d'un 30% de mitjana de mel, segons calcula el sector. Per la seva part, Albesa, Ramadera, Gamba i Peix de Palamós i Salvador Vergés han guanyat els Premis de la Innovació Tecnològica Agrària als PITA 2015. Dimarts passat es va dur a terme el lliurament d'aquests guardons en un acte presidit pel conseller d'Agricultura en Funcions, Jordi Ciuraneta. Gamba i Peix de Palamós ha aconseguit el premi en la categoria d'agroindústria per la implantació en el mateix vaixell d'un obrador on es procedeix a l'envasament, etiquetatge i conservació de la gamba roja acabada de pescar, un producte preparat per arribar al consumidor final. Albadesa Ramadera de la Portella ha triomfat en la categoria d'empresa agrària per la implantació d'un escenari de producció porcina basat en el benestar animal d'acord amb la definició d'uns estàndards en nutrició, maneig, sanitat i implantant noves tecnologies que facilitin la presa de decisions. I Salvador Vergés, de Bas Alimentària, a la Vall d'en Bas, ha quedat en primer lloc de la categoria jove d'emprenedor innovador per la implantació en una explotació de vaquí de carn de diverses innovacions, com fer-la visitable, introduir la raça de carbovina Agnus o establir aliances amb empreses càrnies, orientades a aconseguir una hamburguesa amb una vida útil capaç d'estar a les principals cadenes de distribució.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 1 de desembre 182 euros per tona, baixa 1 euro. El blat de moro francès a 180 euros per tona, disminueix 1 euro. L'alfals granulat a 145 euros per tona, repeteix. La colza d'importació a 233 euros per tona, baixa 3 euros. I la garrofa a 162 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 0,90 euros al quilo, repetint en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,54 euros al quilo, mantenint-se respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,57 euros al quilo, augmenta 15 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, repetint aquesta darrera cotització en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,02 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,91 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,82 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,61 euros. Tots els preus s'han mantingut respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,20 euros el quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 7,80 al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,10 euros. El cabrit s'ha fixat a 13,20 euros. Totes les cotitzacions repeteixen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,96 euros al quilo. Disminueix 4 cèntims respecte ara fa 7 dies.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oli Antara, l'oli nou de la cooperativa de la Selva i l'Aleixar, ja és aquí. L'oli Antara, amb 115 anys d'història, gràcies a la seva qualitat i bon gust, ha estat considerat un dels millors olis de l'Estat. Oli Antara, te'l portem a casa a preu de molí. Telèfon 977-844-125 i a la web coselva.com. Oli Antara, el bon gust amb més història. El producte.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, parlem en primer lloc amb Jordi Difez, responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Cidre.
Quins peixos són els que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
Mira, aquesta primera setmana de desembre podem recomanar, per exemple, la compra de Sorell d'Ondarroa, Múrcia i del litoral català llevantí, també Maire de Galícia, Andalusia i tot el que és de Catalunya, Girona, Barcelona i Tarragona. També ressaltem la bona oferta a bon preu del peix espasa, procedent de la part de l'Atlàntic i del Mediterrani, marraix, o el tauró, de Vigo i de la zona de l'Estret. I per últim recomanaríem la bona oferta i a bon preu del saitó, tant de França, Portugal, com del litoral d'aquí del Mediterrani.
Ja veig, i ja t'ho vaig comentar la setmana passada, que hi ha molta varietat, i ara que venen les festes nadalenques, hi ha molta varietat d'oferta, no?, aquests sí, dies.
Bon estoc de gènere, i de moment encara es manté un preu assequible, perquè ja dic, hi ha molta oferta d'aquests productes i estan a bon preu, o sigui que de moment les dues coses van molt bé pel consumidor.
I s'ha detectat, si la gent ens fa casa el que anem dient des de fa setmanes, que avancin la compra? O això és difícil de detectar?
Bueno, ho estem detectant, però amb el que és amb el sector del congelat, sobretot. Uh-huh. Amb la part del congelat i més concretament amb el marisc, els diferents tipus de gamba, llagostí, escamarla, s'està donant que està augmentant bastant l'oferta perquè la gent ja fa una mica de còpio de cara a Nadals. Amb el fresc, una miqueta menys. Suposo uh-huh. que que, bueno, que encara estan esperant aviam si n'hi ha molta oferta i es poden abaratir els preus, però bueno, és una mica loteria, això.
I pel que fa al marisc fresc aquesta setmana, com ho tenim?
Mira, aquesta setmana podem recomanar la compra de musclo, tant de la part de Galícia, també el musclo de roca d'aquí de Tarragona. També ha estat important l'oferta de tallarina, de la part de Galícia, Tarragona i Andalusia, i acabaríem recomanant la navalla d'Holanda, de les Illes Britàniques, i també de la part de Galícia.
Doncs gràcies, Jordi.
De res.
Tornem a contactar d'aquí 7 dies, si encara tinc veu, perquè
sí, m'ha anat... Bastant a Japó.
No, bueno, és que des que vam gravar la setmana passada, se'n va anant, i a part el constipat i tot, o sigui que...
Bueno, ha ajuntat diverses coses.
Sí, però bueno, com que duren ara... Són com de la família, aquests constipats, que duren i duren i duren.
Sí.
O sigui que... doncs, el que dèiem, tornem a contactar la setmana vinent per saber quin haurà estat el peix i marisc més comercialitzat a Mercabarna i la seva procedència.
Molt bé, sí, per fi la setmana que ve.
Tot seguit, conversem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan, i benvingut a Del Camp a Taula.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Quines han estat les fruites més comercialitzades i d'on procedien?
Bueno, bàsicament totes les de tardor, com portem ja uns dies dient-ho, des dels caquis que venen de València, o les magranes, encara n'hi ha, que venen de la Car i la zona de Múrcia, o la xirimoia, que ve de la zona de Màlaga, codonys, que venen de Lleida, d'aquí de Barcelona, taronja mandarina, ara ja comencen a venir amb molta quantitat, castanyes de la zona de Galícia, o el raïm, que també ve de la Can, Bàsicament, ja dic, tot el que és de tardor.
I les hortalisses, què podem dir?
Pues tenim de tot, a pesar que fa fresqueta i que la planta s'ha parat un pèl, però sí que és veritat que continuem tenint absolutament de tot. Podem parlar pues, des de carbassons que venen de la zona d'aquí de Barcelona, o la carbassa que també ve d'aquesta zona, les tendres també d'aquí de Barcelona, o albergínies d'Almeria, o bledes també d'aquí de Barcelona, mullet de tendre de la zona d'Almeria, de faves, pèsols, vull dir, absolutament de tot. I calçots, lògicament, que no s'oblidem dels calçots, que la temporada sempre comença una miqueta d'hora. Encara que pel meu gust tenien que esperar el mes que ve, que és quan realment comença a estar bon de veritat.
És que ens queden mesos dels calçots, o sigui que
si
els oblides una setmana, no passa res. Sé que ens volies parlar d'un producte específic aquesta setmana, com fas?
Sí, bueno, ho farem com cada setmana, explicarem 5 centímetres d'un producte, que en aquest cas doncs, podem parlar del porro, que ara es va bé, que ja fa fresqueta, i bueno, és un dels ingredients per fer un bon brou. Bueno, com ho podem comentar...
Hi ha alguns que el fem, i em sembla que t'ho he dit alguna vegada, substitutiu de la ceba. Els que la ceba no ens acaba de...
No, ni la ceba ni l'all.
No, però...
Ni l'all degut a aquell alè que deixa, no?
No, però ara el porro el fem servir, bueno, ara, des de fa temps a casa almenys,
sí.
Per truites, per... Bueno, i com a substitutiu, perquè em sembla que alguna vegada ho havies comentat, que si no és ben bé de la família de la ceba o alguna cosa així. Havia,
sí, són família, són de la mateixa família, el que passa que no deixa aquell mal alè que deixa el porro la ceba. Llavors, ara cada vegada es fa servir més, sobretot a cuina, degut a això, no? Que és molt còmode de cuinar i no deixa aquell alè que realment bueno, molesta, més que molesta.
I què ens pots dir del porro?
Bueno, pues que en principi és el que és originari de la zona d'Europa i de l'Àsia Occidental, i que es conreava precisament per el que són les fulles, el seu bulb, que no s'ha voltat que recte, i perquè a més les flors són comestibles. És curiós, no? I es conreava fa moltíssim. A Egipte, per exemple, pues es conreava 4.000 anys abans de Crist, aproximadament ja s'està conreant. I que els romans la feien ja servir molt a la cuina. Inclús el Nerón era un apassionat, no?, d'aquesta hortalissa, li agradava molt com se la mengem nosaltres, amb sopa. I per el que dèiem abans, que això no, que cada vegada el torna fent servir més a la cuina degut a això, aquell llalé que deixa la ceba i l'all, bueno, pues el porro no ens el deixa. Per tant, lògicament, cada vegada l'utilitzem més. I aquí a Espanya, pues, bueno, tenim un plat molt famós que es creu que és originari d'aquí, i es diu la porrosalda. La porrosalda no deixa de ser una crema de porros, però amb euskera. I que a França se diu el bichisua, que de fet no deixa de ser el mateix. És una crema de porros boníssima, però no deixa de ser una crema de porros.
Bueno, jo, perdona, no vull portar el contrari. Jo també, de tota la vida, li he dit una bichisua. No és que sigui francesat ni res, però jo això de la porrosalda no em sonava. En canvi, jo sempre li he dit bichisua. Sí, potser però és perquè està deixat de portar de França, evidentment.
El que passa és que l'ingredient principal de la porrosalda és el porro. I es creu, no està massa definit, però es creu que inclús va ser abans la porrosalda que la Vichyssoise.
Ja, sí.
El que passa és que, clar, això són coses que no estan provades i, bueno, són coses que es comenten.
Sí, aquí entraríem, què va ser abans, a l'ou o la gallina i...
Sí, exacte, sempre estem en la mateixa història, no? Sí. No sabem mai a l'origen real de quin és. Però sí que és cert que aquí a Espanya fa moltíssims anys, que és el País Basc, que es feia ja la porrosalda. Això sí, deien que era abans inclús la Vichyssoise.
Alguna cosa
està aprovat, per tant, ho deixem així.
Alguna coseta més, o...?
Bueno, dic que l'origen principal del porro es ve d'aquí de Barcelona i de Segòvia, en quant a Espanya. El que passa és que les produccions són molt diferents. Sí, perquè es donem compte, aproximadament, es van comercialitzar l'any passat aquí a Mercabarna al voltant de 750.000 quilos que venien de Bèlgica i només 160.000 que venien d'aquí d'Espanya.
Déu-n'hi-do.
O sigui, es ve molt, molt de fora. El que passa és que el d'aquí, jo continuo dient el mateix, per mi és, precisament per la proximitat, el producte conserva pues, bueno, totes les seves propietats, el seu olor, vull dir, és molt diferent al de fora.
Ho donem per acabat?
Jo diria que sí.
Doncs gràcies, Joan, i tornem a contactar la setmana vinent per estar ben informats del moviment que hi ha aquí al Mercat Central de Fruites i Hortalisses.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I aviam quin producte ens portes la setmana vinent.
Bueno, estem a voltes de Nadal, a veure què busquem.
D'acord. I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Hola, molt bon dia, Isidre.
Quina és la recepta que ens portes en aquest apartat que oferim amb la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron i l'Espai Cuina?
Mira, Isidre, fa unes setmanes es va realitzar l'Espai Cuina en un taller on la Txell Sabater va explicar com fer diferents tipus d'hamburgueses i en la qual va participar en Ramon Marsol, de la carnisseria Marsol. Una de les receptes que es va preparar és la que us porto avui. En concret, es tracta d'una hamburguesa de salmó i bacon.
I quins ingredients ens caldran per aquesta curiosa hamburguesa, si més no?
Doncs mira, necessitarem 400 grams de salmó sense pell ni espines picat, 50 grams de tàperes, una escalunya picada, un ou, una llesca de pa remullada en llet, sal i pebre, i 200 grams o 24 anys de bacó fumat, tallat fi i sense cotna.
I com l'elaborarem?
Molt fàcil. En primer lloc, vinga, ens hi posem. Barregeu el que seria el salmó amb les tàperes i l'escalunya, l'ou i el pa remullat. Repartiu les tires de bacó en 4 grups i teixiu-les. Poseu-hi un quart de la barreja de salmó i tanqueu com si fos un paquet. Us anirà bé fer-ho dins d'un bol. Coeu les hamburgueses, primer del costat més lleig perquè no s'obrin, i prepareu un entrepà al gust. En aquesta ocasió, els alumnes del taller van decidir preparar un entrepà combinat amb el bocat. Què et sembla, Isidre?
Molt curiós.
Doncs fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Productes de proximitat.
En el marc de la jornada agrària que cada any organitza SAGE, s'han lliurat els Premis de Dinamització del Camp i el Món Rural, en un acte que ha estat presidit pel conseller en funcions d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Aquests guardons han recaigut enguany a la periodista del programa Divendres de TV3, Espartac Peran, la Confederació de Comerç de Catalunya, Marta Pané, de l'explotació lletera Cangel a Canyamars dos Rius, Ariadna Escursell, de l'explotació hortícola ecològica Can Quimet Gai a Lliçà d'Amunt, i Pere Subirats, de l'explotació de vaquí de car i bestiar porcí Can Puig, de Vigues i Riells. Aprofitem la concessió d'aquest premi per parlar amb Marta Pané, de Can Gel, per a que ens expliqui les seves sensacions i ens parli del seu projecte Viu Can Gel. Bon dia i benvinguda de nou a Del Camp a Taula.
Bon dia, Isidre.
Què significa aquest premi per a vostè, personalment? És un reconeixement que estimula a continuar en la línia que ho estan fent?
Home, doncs que t'otorguin un premi a la feina feta sempre és molt satisfactori i realment estem molt contents d'haver obtingut aquest reconeixement. Sobretot perquè quan comences un projecte la il·lusió conviu al mateix nivell que les inseguretats i les incerteses. I per moltes ganes que hi passió que hi poses, l'ombra del dubte sempre hi és. I fins que no va passant el temps, si veus que cada vegada arribes a més persones i qui ve a la granja ens felicita i surt contents, doncs ho passes una mica malament. El premi sempre és una injecció de moral i clar que estimula a seguir endavant, però al final són els nostres clients, famílies, escoles, col·lectius que venen qui ens marquen i ens valoren sobre la nostra feina.
Fa una mica més d'un any vaig parlar amb vostè perquè ens expliqués als nostres oients què era el projecte Viu Can Gel. Quina valoració fa del temps transcorregut i quantes visites han rebut?
Doncs la valoració ha sigut molt bona. Tot i que queda molt per fer i que encara volem arribar a més persones, em sento molt feliç perquè ha estat un any molt emocionant, la veritat. Hem conegut moltíssima gent i l'experiència està sent molt enriquidora en tots els nivells. Per el que em comentes de quantes visites hem rebut, doncs en un any i poc han passat per Can Gel unes 7.000 persones, de les quals moltes ara estan venint gràcies al boca a orella, o sigui que són els nostres propis visitants qui ens fan la promoció de la nostra activitat.
Perquè quan un comença un projecte així, tampoc té un objectiu, no?, de dir quanta gent ens visitarà, perquè també suposo que no, ho desconeixes, no?, una mica. Tampoc saps quanta gent o quina repercussió tindrà, no?
No ho saps. Et poses et marques uns objectius. El que passa que és difícil a vegades que s'acompleixin. En el nostre cas, realment ens ha superat l'objectiu. Jo tirava més avall. I realment, doncs, ja et dic, a tots els nivells ens ha sorprès molt. Tant com l'acceptació que fa la gent quan ve a la granja, de lo contents que surten, com també del nombre de persones que estan venint. Perquè realment està sent molt, molt positiu.
En tot aquest temps han percebut molt desconeixement per part de la gent que els ha visitat del que és el sector lleter o algunes persones ja venen documentades?
Doncs hi ha una mica de tot, però és veritat que el nostre client pertany més al món urbà. Nosaltres estem situats a Canyamars, molt a prop de Mataró, i tenim Barcelona a 35 minuts. Vol dir que molta part del nostre client potencial i el que està venint ara mateix és del Maresme i també del Barcelonès. I és lògic que tinguin un cert desconeixement del món rural i concretament del sector lleter. Però per això estem nosaltres. Viu Can Gel fa la tasca d'apropar els dos mons i explicar i mostrar com és una granja de vaques lleteres en actiu. Mm. També és veritat que hi ha molts visitants que recorden quan anaven a buscar la llet. A mi m'ho expliquen moltes vegades, no?, que anaven amb la lletera i expliquen com era l'experiència de bullir-la i menjar la nata que s'hi feia. Aquestes persones, curiosament, són les que més es sorprenen de com ha canviat tot, de la tecnologia que hi ha actualment en una granja com la nostra i del benestar animal que proporcionem a les nostres vaques.
Parlava fora de micròfon que estan arribant alguns acords amb entitats com, per exemple, l'Associació d'Experts del Maresme. En què consisteix i què pretenen amb això?
Doncs, a veure, amb el tema d'aquestes associacions, nosaltres, durant aquest any, hem rebut col·lectius de persones amb una deficiència psíquica i això ens va fer plantejar que potser caldria fer un pas endavant i per tal de que la visita fos una mica també adaptada en aquest sentit. L'Associació Síndrome d'Asperger del Maresme va ser un dels nostres primers clients i amb ells, concretament amb l'Anna i la Judit, vam estar treballant conjuntament en un taller per tal de poder oferir-lo als nens que tinguessin aquest síndrome. Però hem anat més enllà i també volem arribar a altres col·lectius amb altres deficiències. Per això, per exemple, estic treballant amb psicòlegs especialitzats amb el TDA i també m'he posat en contacte amb l'Escola Can Vila de Mollet del Vallès per tal de presentar-los el taller i que m'assessoressin al respecte. Jo també vull aprofitar, ara que em deixes de tenir el micròfon, per poder felicitar aquestes associacions i escoles i sobretot els seus educadors per la gran tasca que es desenvolupen cada dia. Jo no coneixia molt aquest món i realment ara que l'he conegut, doncs realment és d'admirar. I per això ho vull transmetre.
I ja per acabar, ara que ja porten més d'un any amb el projecte, creu que queda molt per fer encara? Es marquen algun objectiu, abans que parlàvem d'objectius? Ara, en un any, es pot marcar un objectiu o és difícil això?
Doncs mira, per mi queda moltíssim per fer. La clau és no parar mai, en buscar nous projectes, nous reptes, i estem molt il·lusionats en el projecte i com aquest projecte doncs, dona valor a la nostra verdadera activitat, que és la granja de vaques lleteres. I objectius, sí, sempre n'hi ha d'objectius i els marquem. A mesura que anem veient, també és molt, molt important també l'indicador que et donen els visitants que venen a la granja. Cada vegada doncs, se t'obren noves portes, nous mons a explorar, però això és perquè has d'estar molt atent a lo que la gent et demana i les inquietuds que tu veus que tenen. No? Llavors, veient això, doncs sempre tens coses a fer i ja et dic, la clau és no parar mai i d'aquesta manera doncs també et mantens tu mateix una mica actiu, i és la part màxima de tota aquesta feina.
Doncs agraïm a Marta Pané que ens hagi parlat de com està anant el projecte aquest de Viu Can Gel i del premi que li acaba de concedir l'Associació Agrària Saja.
Doncs moltíssimes gràcies, Pep.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Dimarts 8 de desembre es fa en posta una jornada tècnica en la qual es tractarà la lluita contra el cargol puma al Delta de l'Ebre. El dia 9 se celebra a Barcelona una jornada sobre avaluació d'estratègies per la gestió del porc senglar a Collserola. Ja dijous 10 es realitza Figueres, una jornada en la que es parlarà de com des del territori es pot contribuir a assolir els objectius Europa 2020. A Caldes de Montbui, la primera jornada interactiva de la indústria de la carn a Catalunya. A Targa, una sobre la predicció meteorològica aplicada al rec. A Trem, una sobre videopromoció per a empreses i productes agroalimentaris. I a Bellestar, una jornada sobre els criteris seguits en la selecció d'ungulats cinegètics i també en els acompanyaments dels permisos de trofeus i selectius. Ja el dia 11 de desembre s'efectua a Vià una jornada sobre els ajuts i altres eines per a una producció més rendible amb boví de carn i de llet. A Olost, una sobre fertilització agrària eficient amb l'ús de les dejeccions ramaderes. I a Reus, una sobre les plagues de quarantena i passaport fitosanitari per vivers i establiments de venda. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària de Targa organitza del 16 al 18 de desembre un curs de gestió de comunitats de regants.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radiohostel.cat. Les fires.
Des d'avui dissabte 5 fins al dimarts 8 de desembre se celebra en posta la Fira de Mostres i des d'avui fins al divendres 11 la tradicional Fira de l'Avet a Espinalbes. Avui dissabte 5 i demà diumenge 6 de desembre es du a terme a la Fatarella la Festa de l'Oli, que inclou la mostra de productes artesanals i tradicionals i a la Vall d'en Bas la Fira de Sant Nicolau. Demà diumenge es realitza a Ribes de Freser la Fira de Muntanya i Neu de la Vall de Ribes, a Ripoll, la Fira de Nadal, i a Castellterçol, la Fira d'Hivern. Del 6 al 8 de desembre s'efectua la Fira de la Puríssima a Sant Boi de Llobregat i el dia 8, la Fira de Sarral, un certamen agrícola i industrial. I de l'11 al 13 es fa al Prat de Llobregat la Fira Avícola de la Rasa Prat.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del camp a taula amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya, aquí a Ràdio Estel.
Del camp a taula, amb Isidre Font.